Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. Sumar, Podem i la resta de socis, entre els quals Catalunya en Comú, formalitzen demà la Junta Electoral Central, la coalició amb la qual es volen presentar les eleccions generals del 23 de juliol. Yolanda Díaz ha aconseguit que Podem pugi al carro del seu projecte, tot i el veto a Irene Montero per anar a les llistes per Madrid. La líder dels Liles, Ione Belarra, criticava aquesta exclusió.
Se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Como secretaria general, quiero deciros que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión.
Podem assegura que continuarà negociant, però Sumar dona el tema per tancat. De fet, a la llista de Madrid estan ocupats els 7 primers llocs. Els dos primers són per a Sumar, amb Yolanda Díaz de número 1, el tercer, el quart i el setè són per a Més País, el cinquè per a Podem, amb Ione Belarra, i el sisè per a Esquerra Unida. Més qüestions en format breu. L'empresa propietària de la mina de Súria suspèn de sou i feina el treballador que s'encarregava de la seguretat el dia de l'accident en què van morir 3 geòlegs el març passat. La informació sobre una roca de 20 quilos que va caure el dia anterior no va arribar a les víctimes. L'empresa manté que l'aparten mentre s'investiga el cas de manera judicial, però el sindicat Comissions Obreres els acusa de tractar-lo com un cap de turc i acomiadar-lo.
No és un problema del treballador de vigilant. El greu problema aquí no és que el treballador s'oblidés de comunicar que hi havia una roca que es podia caure. El problema és que estan sobresaturats de feina perquè hi ha una situació molt complexa a la mina, de que si no trenen un milió de tones, sembla ser que la mina no és rentable.
El Departament de Justícia dels Estats Units imputa a l'expresident Donald Trump 37 càrrecs en relació amb els documents classificats que es van portar a casa en acabar la presidència i pels intents de bloquejar-ne la recuperació per part del govern. L'acusació revela l'alt nivell de confidencialitat del material manllevat, la reiteració en compartir-ne el contingut amb persones sense autorització per veure'ls, com per exemple un escriptor, i la seva determinació per bloquejar qualsevol intent de retornar-los. Míriam Nogueras, cap de files de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, encapçalarà la llista del partit a Barcelona a les eleccions generals del 23 de juliol. Nogueras ha obtingut 1.594 vots en unes primàries on només es presentava ella, després que des de la direcció del partit es demanés a l'exconseller Jaume Giró que no presentés candidatura. En el cas de Girona, la cap de llista serà l'exalcaldessa Marta Madrenas, que també s'hi presentava sense oposició. A les primàries de Lleida s'han posat Isidre Gavín i a Tarragona Josep Maria Crosset, que seran els caps de llista respectius per aquestes dues circumscripcions. I a Ucraïna, al front de guerra, a les regions de Donetsk i Zaporíjia, viu els combats més intensos dels últims mesos en el que el Kremlin ja considera l'anunciada contraofensiva ucraïnesa. Així ho ha dit Vladimir Putin, que assegura que l'exèrcit ucraïnès no ha aconseguit de moment cap dels seus objectius.
Es pot afirmar amb absoluta certesa que aquesta ofensiva ha començat i això s'evidencia amb l'ús de reserves estratègiques. Això en primer lloc. I en segon, que en cap de les zones de combat les tropes ucraïneses han aconseguit els seus objectius. Això és absolutament obvi.
Polèmica a les xarxes després que Estrella Damm hagi editat una entrada de la Viquipèdia en català per promocionar el seu nou anunci d'estiu. L'empresa ha manipulat la pàgina que defineix què és l'estiu per introduir l'explicació que aquesta estació de l'any comença quan es publica el seu spot. Quan s'ha detectat el canvi, els editors de la Viquipèdia l'han eliminat i han denunciat públicament el cas. Ho ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio un dels voluntaris del projecte, Xavier Drenga.
No només és el problema de que sigui una empresa que aprofiti un projecte com la Viquipèdia per fer-se publicitat, és el fet de que ho fa expressa aquest vandalisme d'una manera desenfadada, d'una manera de joc, folclòric, no? La Viquipèdia és una cosa que es pot editar, llavors això fa molt de mal al projecte perquè li fa perdre rigor, li fa perdre credibilitat.
Estrella Damm s'ha disculpat després a les xarxes per una acció que reconeix ha estat un error. I els esports, el Barça ha perdut 79-88 contra l'Unicaja, el segon partit de la sèrie de semifinals de la Lliga ACB. Ara l'eliminatòria marxa a Màlaga amb empat a 1. Aquest dissabte, Joventut-Madrid, en aquest cas tercer partit de l'altra semifinal, que també està empatada a 1. Novak Djokovic i Casper Ruud jugaran la final de Roland Garros. A les semifinals, el serbi ha superat Carlos Alcaraz en 4 sets. El murcià ha patit unes rampes i ha jugat els dos últims sets visiblement tocat. A l'altre semi, Ruud ha superat Alexander Zverev per 3 sets a 0. La final masculina jugarà diumenge, mentre que la femenina jugarà dissabte i enfrontarà Iga Swiatek contra Carolina Muchova. I en futbol, aquest dissabte juga la final de la Champions entre el City i l'Inter.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Bon dia, desperta Catalunya. Soc la Mònica Terribas i em fa molta il·lusió dir-vos que el 20 de juny ens retrobem a Catalunya Ràdio.
El 20 de juny serà històric.
Celebrem els primers 40 anys de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
40 anys.
Ui, però això no és de Mark Knopfler. Això és de Rodgers i Hammerstedt, però això és Carrusel, no? Ai, no me'n recordava que aquesta cançó portés Carrusel davant. Ara començaran, digo jo, no? Els Dire Straits, m'imagino, a veure. Un moment. Sí, no? Sí? No? Sí, hi ha una. Ai, coses de la vida. No me'n recordava en absolut que aquesta cançó de Tunnel of Love comencés amb el carrusel de Rodgers i Hammerstedt.
No, ni idea, jo tampoc.
De fet, no me'n recordava ni de Tunnel of Love, dels Dire Straits, ho he de dir. Confesso, encara que va ser una cançó definitiva a partir del moment que Richard Gere anava vestit d'oficial i caballero. Els Dire Straits tenien 3 anys. Tunnel of Love es va publicar el 1980. Això vol dir que, evidentment, la finestra disqueta comença avui amb una menció musical de l'any 1980, abans del nostre naixement. Per cert, una menció musical que serviria pel parc d'atraccions de la Ciutat de la Diversió Espanyola. És a dir, és l'himne oficial del Tibidabo. També sortia a Air, també sortia a Argo, tot, també sortia moltes pel·lícules que comencen per A. Això deu ser un vici del senyor compositor. La finestra de set acaba de començar 3 hores llargues, incloent l'audiovisual, que, evidentment, defensaran pel·lícules, música i també el lliure pensament, que és indispensable en les nostres vides. Però sorprendrà molt. Si anem al 1957, per qui coi hem triat una pel·lícula de John Ford que es diu Escrito bajo el sol?
He estado considerando que me he portado mal. Tanto contigo como con mis hijas. No sé por qué, pero cuando hago algo me entrego a ello plenamente. Vivir, jugar, volar, hasta quedar agotado.
El héroe de la armada, el patriota. ¡Avante a toda máquina, aunque revienten las calderas! ¿Qué importa la tripulación?
Y salves el que pueda, ¿eh? Anda, toma eso. Oye, Minnie, confieso que he sido un perfecto estúpido, una especie de primer almirante de la estupidez.
Y yo también.
Mírame. Dejemos de ser niños. Seamos mayores antes que nuestras hijas.
Pues tendremos que darnos prisa.
Seamos
somos mayores antes que nuestras hijas.
Qué bonita es una frase. Es preciosa, ¿eh?
Ei, 31 de gener del 1957, tercera vegada que John Wayne i Maureen O'Hara feien de marit, dona o parella, etc, etc. Però la més trista de totes, perquè aquí no s'entenien en absolut, el seu matrimoni havia fracassat, vivien separats, ell només pensava en l'exèrcit, en l'exèrcit, en l'exèrcit, i ell estava fins als nassos, sí. Definitivament.
Era per estar fins als nassos,
directament. Clar, sí, sí. Bueno, a més, ell va acabar en cadira de rodes, bueno, en fi, un drama mundial. Tot va passar de debò. Era la vida de Frank Speak Wead, un amic de John Ford de l'exèrcit, guionista de cinema, pues mira, per exemple, Piloto de Pruebas, La Ciudadela, Vuelo de Águilas, They Were Expendable, també de John Ford, i li va dedicar una pel·lícula.
Molt bé.
I a més, com que era guionista de cinema, hi havia una escena on el personatge de John Wayne visitava el director John Ford, i Ward Bond era John Ford, i on ho van rodar? Al despatx de John Ford, amb els Oscars de John Ford. És a dir, tot això que ha fet l'Steven Spielberg...
Sí, ja sortia.
Ja sortia en aquesta pel·lícula. De manera que, tot i que Rio Grande també estaven separats, o sigui, s'estimaven i feien coses junts, el John Wayne i la Maureen O'Hara, però hi havia...
Només se van estimar de veritat a l'Hombre Tranquilo.
Sí, és veritat. Sí, sí.
Allà,
tot i que ella també li plantava cara, eh?
Bueno, però li plantava cara perquè els estimava, també.
És la que manava.
Ah, és la que manava.
Així ha començat avui aquest programa de cinema, música i tots vosaltres que es diu...
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Moltes coses, perquè avui anem a tope. Però com que no hi ha l'Alfons, no em pot preguntar allò. Hi ha l'audiovisual, què? Doncs a l'audiovisual, coses raríssimes. De John Barry, La caja de les sorpreses. De George Delery, Una maleta, dos maletes, tres maletes. De Alex North, Shanks. De Nino Rota, La diga sul Pacifico. És a dir, coses raríssimes. I poca conya. Gràcies. Us heu enterat, no?, de qui som avis i som pares en aquest programa, i tietes i tiets.
Molts, no, tietes, sobretot dietes, eh?
El que m'agrada és que tots vosaltres heu fet la ona a la ona. I no us puc mencionar, amigues i amics, a tots, però sí a la ona del programa. Silvia Andrés, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Dani Jiménez, Víctor Rodríguez, Alice Tapiol i Núria Vidal, protagonistes avui, i els altres, Marta Armengou, Josep Maria Bunyol, Desi de Fez, Elisabet Espuny, Guillem Marí, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covachis, Alba Laguna, Carles Romero, Alice Tapiol, Pere Vall i Núria Vidal. He repetit Tapiol dues vegades i ja veurem si hi ha Tapiol o no hi ha Tapiol. Vosaltres segur que sí. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
De hecho, los embriones de todos los vertebrados son femeninos. Solo una hormona añadida en un momento concreto de su desarrollo los convierte en masculinos. Nosotros solo se la negamos.
¿Se la niegan?
John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así es?
Así es.
No parlen de la ona, parlen d'uns altres nascuts que surten de l'àmbar i de l'ADN i que surten de 30 anys d'existència, perquè 11 de juny del 93 es va estrenar Juràssic Park fa 30 anys.
Impressiona, eh?
On la vas veure, tu, la primera vegada? Te'n
pues,
recordes?
No me'n recordo, però sí que me'n recordo que vaig anar a parlar de la pel·lícula a TV3. No sé per quina extravagant raó.
Perquè intervenies en el programa? Perquè no estaves fent informatiu cinema?
No, pel marge d'informatiu cinema, una altra cosa. No me'n recordo per què, però bueno, sí.
Bueno, jo, a l'ex-Florida Cinerama, vaig anar, que ara és el Renoir Florida
sí,
Blanca.
Suposo que allà també, no me'n recordo.
Realment impacta, eh? 30 anys de Jurassic Park. Doncs prepareu-vos, perquè al llarg del programa d'avui farà 60 anys Oliver, farà 55 anys La Semilla del Diablo i farà 100 anys Erland Josephson. Pregunta als oients de la finestra indiscreta. On éreu el dia que vau veure per primera vegada el primer Jurassic Park? facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestraCR.
La finestra indiscreta.
La finestra xafardera. I vol veure aquesta setmana què fan Jane Fonda i Ingrid Bergman compartint piset a Stromboli.
No quiero volver a verle, tengo que huir enseguida.
I volem saber el secret del germà cavall i la desconocida. Dues rareses importants.
¿Se puede ser amigo de un cavall?
Vosaltres sou també xafarders?
Sí!
Veniu i descobriu que són Eismayer, pare i soldat, i el mestre jardiner.
Bueno, doncs va. Cuideu-vos molt.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Vinga, una abraçada.
Vanishing Point era una d'aquelles pel·lícules que potser van vendre més discos que no la van a veure gent a les pantalles. Però és veritat que Cleveland Little interpretava Super Soul i que se sentia tota l'estona a la ràdio d'un Dodge Challenger amb temes de Delaney, Bobby Doyle, Jimmy Walker, Jerry Reed, Big Mama Thornton, Kim Carnes, etc, etc, etc. Doncs escolteu una cosa. Aquesta setmana, casualment, va, és que moltes casualitats, hi ha bruixes. Un oient ens diu, ahir vaig veure Punto Límite Cero, que era Vanishing Point, una pel·li que va en paral·lel a Missy Rider sobre la llibertat, el somni americà, l'etapa hippie, les drogues i la contracultura, molt reivindicable amb un final pessimista i trist. Aquests fans de la saga Fast and Furious i amants de la velocitat i dosis d'adrenalina els invitaria que la vegessin. Per cert, Carlos Boyero, a la pel·lícula Easy Rider, la va posar a parir. Jo discrepo d'ell, per mi aquest senyor no l'ha entès i està al seu comentari a Film Affinity i us podeu riure d'ell. Bueno, no ho sé.
Bueno,
si...
sí, evidentment.
Bueno, clar, sí,
però
no
Vanishing
no?
Point, que era, va ser una pel·lícula molt potent,
sí?
Que a mi em va impressionar molt. Jo l'he vist com 4 o 5 vegades, La torno a veure periòdicament,
Doncs és veritat tot això, i a més t'he de dir, oient, i t'he de dir, Núria, us dic a tots que precisament l'actor protagonista que condueix el cotxe de Vanishing Point ha mort als 92 anys. Barry Newman, actor de Boston, cèlebre als 70, a més per una sèrie de televisió que es deia Petrocelli. Més o menys famosa,
Això sí que no me'n recordo.
No, em sona molt. El vídeo és la clave, Daylight, El Halcón Inglés... Bueno, a mi el que em fa gràcia és pensar, un dia vaig parlar amb el guionista de Punto Límite Cero, Guillermo Caín. Però qui era en realitat Guillermo Caín? Guillermo Cabrera Infante.
To my friend, for by the latest information, our sole challenger has just broken the ring of evil. The deep blue minis have so righteously wrought. Get through them, baby. Get through them.
Guillermo Cabrera Infante o Guillermo Caín, porque en realidad este era el seudónimo del guionista de Punto Límite Cero. ¿Tiene esa película en su colección de vídeos?
Oh, sí, sí, esa de la Fox, que fue quien produjo la película, me la envió hace mucho tiempo, y después me han enviado otra versión, porque eso que ustedes tienen es un cassette de Primal Scream, ¿no?
Está grabado de la televisión directamente.
Ah, bueno, porque es que el año pasado, este grupo de rock, usaron exactamente el fragmento excelente del ya difunto Cleveland Little, que es el que hace el locutor.
¿El papel de Super Soul?
El papel de Super Soul, y lo incorporaron a un... llamaron también Vanishing Point al número. Y me enviaron una cassette completa, audio cassette, y era más o menos eso que ustedes han transmitido tan fielmente, porque se oye realmente muy bien.
En esa película, dirigida por Richard Sarafian, la fotografía de John Alonso nos mostraba como pocas veces el paisaje americano con un vehículo lanzado a perderse en el infinito con Barry Newman, Kowalski, a bordo del vehículo. Y cuando hace un rato hablábamos de John McTiernan y de su película El último gran héroe, yo me reía mucho en mi interior pensando que El último gran héroe en realidad fue ese personaje de Guillermo Caín, de Guillermo Cabrera Infante, que en cierto modo fue también saqueado por las señoras Thelma y Luis en un momento determinado.
Ah, pero usted también se ha dado cuenta, ¿no?
Efectivamente.
Sí, el final además está sacado del final completa. No, es un robo completo, pero claro, por supuesto, es un robo legal.
Los muertitos de Gorina.
Lieber Mankiewicz,
Lieber Freund, komm mal.
Quina bellesa tenir arxiu i poder rescatar en el moment oportiu les coses, no?
I sentir la veu de Cabrera Infante.
Una meravella, una meravella. Bueno, espero que tot això tingui una mica de sentit per vosaltres. Aquesta veu hauria de tenir-ho, també. Ha mort als 83 anys, ja posats fem els muertitos. Margit Carstensen, actriu fetitxe del grup Fassbinder.
Queden poquetes ja, eh?
Pues, doncs sí, bueno, queden...
La Hanna i...
Alguna més, però...
Sí.
Bé, ella va fer Les amargues lágrimas i era Petra Von Kahn, Marta, Viajera, Felicidad de Mamá Custers, El asado de Satán, La ruleta china, Berlín, Alexanderplatz, a banda de sortir a Possession de Zulavsky, i a una pel·lícula d'Agnieszka Holland que es deia Amarga cosecha.
Sí, però sobretot era Fassbinder.
Era Fassbinder, totalment. No? Entre els morts d'aquesta setmana, Mario Sabato, ha mort als 78 anys, el fill de l'escriptor Ernesto Sabato, de qui va adaptar El poder de las tinieblas, i va fer també un documental sobre el seu pare, i fer, això sí, és una sorpresa, tres pel·lícules amb Parchís. Parchís contra el inventor invencible, la magia de los Parchís, las aventuras de los Parchís, a banda de los superagentes biónicos y los superagentes...
D'això sí que no tenia ni
idea. De Ernesto Sabato a los Parchís, senyores i senyors, hi ha una llarga diferència.
Encore moi, ton âge, je ne sortais pas.
C'est une autre génération.
Una escena a recordar tota la vida d'una pel·lícula que aquí no es va estrenar i que es deia Adieu, Philippine, del 63. El passeig de dues dones pel carrer de la seva ciutat. I és que ara sí podem dir no queda ningú de la Nouvelle Vague.
No, jo pensava que ja és Rosieta ha mort també, ja.
Doncs ha mort als 96 anys aquesta setmana, Jacques Rosier, potser el pitjor conegut a Espanya, que no va estrenar mai ni una pel·lícula al nostre país.
És que era molt poc mediàtic.
I només feia una pel·lícula cada 10 anys, gairebé.
Quan li venia de gust.
Sí, totalment. En fi, si la voleu recuperar, si podeu recuperar-la, és una lliçó de cinema digna de Agnès Varda o d'altres, fins i tot Godard de la...
Sí, de l'època, segur. De l'època, no?
Sí. Du côté du Rouet, Men Ocean Express i Fifi Martingale. Quatre pel·lícules llargues i punt, i s'ha acabat. També ha mort l'autora d'aquesta cançó. Somewhere out there, someone saying a prayer. Somewhere Out There, la cançó de Faibel i El Nuevo Mundo.
Que bonita, esta cançó. És molt maca, eh? Sí.
Doncs aquesta cançó va ser finalista a l'Oscar, la va fer, com quasi totes, amb el seu marit Barry Mann i amb James Horner, que era el compositor de la pel·lícula Mort, Cynthia Will, als 82 anys. Entre altres treballs de la seva vida, a banda de fer cançons per Lionel Richie, Sheena Easton, les Pointer Sisters, etc. Aquesta creadora de pop rock 60s essencial va fer la cançó de Troia, Remember. Coses raríssimes. I una cançó amb John Williams per la pel·lícula Intel·ligència Artificial.
Bueno... Servia per tot, no?
O sigui, tanto vale, però un barrido, com ho deien això? Un barrido com un...
Com un fregado.
Com un fregado. Acomiadem a tota aquesta gent a partir de Barry i acabant amb Cíntia. Quantes coses que hem dit en molt poca estona, però quantes es queden per mi encara.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
¿Quieres dejar de enrollarte?
No me estoy enrollando, solo contesta su pregunta. Ahora se ha puesto chulo.
Yo no me he puesto chulo.
Claro que te has puesto chulo. Perdona, estamos discutiendo. Si no te hubieras puesto chulo, no me habrías levantado la voz, ¿no crees?
Joder.
No digas palabrotas, no se te ocurra decir palabrotas delante de mí, ¿entendido? Eso no lo aguanto. Cálmate tú. Tú eres el muerto. ¿Quieres que te ayude? Pues discúlpate, porque eso no lo aguanto.
¡Coño!
Se acabó, me voy.
¿Pero qué haces?
¿Et sona?
Sí, em sembla, lo del tú eres el muerto ha sigut la clau.
Bueno, los muertitos de Gorina siguen los muertitos fantasmagóricos. I moltes casualitats encara en el programa d'avui.
Això és curiós, eh? Fa molta gràcia, això de les casualitats.
Fa fins i tot, no?
Una mica de por, sí.
O sigui, que la mateixa setmana rebi una carta de Llorenç que diu: no sé si seria del vostre interès pel programa, però a qui ens agrada el cinema, a banda de pel·lícules de la nostra vida, també hi ha algunes pel·lícules que odiem sense que calgui que ni les veiem ni ens neguem a veure-les. Com a mínim, a mi em passa. Poso tres exemples de pel·lis que ni he vist ni veuré la meva vida. Home, ets una mica agosarat.
Una mica, sí. No.
Perquè si no les has vist...
Com mai, saps que no t'agraden?
Mai saps si no tindràs una sorpresa. Ell menciona Titanic, Dirty Dancing i aquesta, Ghost, que... dona la casualitat que és la pel·lícula de la vida o una d'elles d'aquesta persona que ens escriu això. Per favor, escolteu atentament, perquè oients, oientes, sou increïbles. Es diu Carles i diu... un missatge a totes i tots els fantasmes que esteu amb nosaltres, fora i dins de la finestra indiscreta. A mi no és que m'agradi especialment la pel·lícula Ghost, del Patrick Swayze i la Demi Moore, per passar l'estona un dia tonto de sofà i tele encara, però quan l'has vista tres vegades el més normal és dormir-te, obrir els ulls de tant en tant i pensar: ah sí, mira, ja són aquí, ara vindrà allò que... t'adorms una altra vegada. Però fent la finestra indiscreta jo tinc els ulls ben oberts, en canvi. Eyes Wide Shut. I els veig tots els fantasmes de les pel·lis que més m'agraden com si fossin a la darrera escena de Fellini 18 i mig donant voltes a la pista agafats de la mà, o al final del Séptimo Sello també agafats de la mà i ballant dalt d'un turó. Més no. Que... sí, sí.
Però aquesta carta és una meravella.
Més que pel·lis preferides, els meus fantasmes favorits del cinema són Butabot i Lou Costello contra los fantasmes, El nen del sexto sentido, més fantasma que els fantasmes que veu, el Peter Ustinov de Mi amigo el fantasma en moto, el fantasma de la senyora Muir, que era Rex Harrison, el fantasma de Canterville, que era Charles Laughton, el fantasma de Jack Torrance de l'hotel aquell de Stanley Kubrick, els fantasmes de la tele de la nena de Poltergeist, els fantasmes de la Xina d'una història xinesa de fantasmes, els fantasmes japonesos de Kenji Mizoguchi, Beetlejuice i el pare de tots els Hamlets, la carreta fantasma i Audrey Hepburn, fantasma final de Para Siempre de Spielberg. I si voleu, us poso un Ghostbuster a la taula perquè us protegeixi de tants directors fantasmes com hi ha. Com ho veieu, serveix? Soc Carles Muñoz, d'un lloc que es diu Berga, i ara celebrarem la festa de la Patum amb molts fantasmes. Ja podríem plegar, no? Després d'això.
Després d'això és impressionant, i està molt ben escrita, eh?
Doncs mira, sí, escolta, sí. Jo
felicitats,
estic... Ho desguardo, eh? Sí. Les guardo totes. I ara feliciteu a la Núria perquè ens porta una pel·lícula que val la pena.
Si consiguiera llegar hasta la aldea que hay al otro lado de la isla, entonces... pero no tengo dinero.
Si usted lo desea, yo puedo ayudarla.
Lo haría. Antonio es capaz de todo. No le asusta.
No me da miedo. Puedo marcharme del faro.
No quiero volver a verle. Tengo que huir enseguida.
La llevaré a Ginostra en una barca.
No, no, usted no. Aquí se enteran de todo. Me iré sola.
¿Cómo? No puede remar hasta allí.
Iré andando.
No tendrá más remedio que pasar por el volcán.
No me importa. Tengo que llegar.
¿Y luego?
En Ginostra tienen barcas más grandes y lanchas. Encontraré a alguien que pueda llevarme hasta Libario, Messi.
Es...
Stromboli. Terra di Dio, de Roberto Rossellini con Ingmar Bergman. Una película de 75 años. Pues s'aguanta como el primer día, te juro. La vaig veure fa 15 dies amb un altre gent que no la coneixia i es van quedar bocabadats, Perquè és que s'aguanta tota. Però Stromboli és que té molta història a dintre i a fora. A fora perquè va ser la pel·lícula que va significar la trobada de Rossellini i Ingrid Bergman. Que va ser molt, molt curiosa, perquè Ingrid Bergman li va escriure una carta a Rossellini que no volia anar a treballar a Hollywood, però va pensar, bueno, aniré a Hollywood a veure aquesta noia, a veure què és, no? Es van enamorar, van tenir un fletxazo.
I Anna Magnani es va empipar molt perquè era la ex de Rossellini i va fer una pel·lícula com a revenja que es deia Vulcano.
Sí, però això va ser més tard.
Més tard.
La història maca és quan es van trobar a Hollywood I bueno, Rossellini li va dir, vale, pues molt bé, fem una peli, i vam trobar un productor de Hollywood per fer una pel·lícula que es deia Stromboli, i el productor, boig perdut, li va dir, vale, d'acord, molt bé, la feu. Se'n van anar tots dos a la illa, van rodar en aquella illa que aïllada completament, lluny de tot. No es van assabentar de lo que estava passant, però lo que estava passant era un terratrèmol a Hollywood, perquè clar, tothom sabia que la seva història d'amor, d'infidelidades, perquè tots dos tenien parelles, i quan van acabar la pel·lícula es van trobar que, bueno, eren carne de premsa rosa sense saber-ho, però sobretot es van trobar que els americans van dir, i esto? I esto què és? La pel·lícula no es va estrenar als Estats Units fins molts anys després, i en 25 minuts menys, eh? Però a Europa sí va ser una pel·lícula fonamental. Es parla de Stromboli com si fos neorealista, però no és neorealista, és una pel·lícula molt existencial, eh? I és la història, a més, és que és molt moderna, no només com està feta, sinó del que parla. No te'n recordes? Karin és una refugiada de la Segona Guerra Mundial.
És com si fos un tema d'ara mateix. Una dona bàltica.
Una dona bàltica, culta, de burgesa, que per sortir d'un camp de refugiats es casa amb un pescador d'una illa perduda al Mediterrani, i se la porta d'una presó a una altra presó, perquè la illa es converteix en una presó per ella, no? Intenta integrar-se, intenta que la gent l'accepti, però no hi ha manera, perquè són dos mons completament... És molt interessant, perquè sabem... La Ingrid Bergman no entenia res de la pel·lícula, tampoc. No sabia què estava fent. Llavors era perfecta pel personatge de Karin, perquè no entenia res en aquell laberint de Stromboli, no? I a sota el volcà, no? I bueno, la història és que al final intenta fugir, que és la seqüència que hem sentit, i travessa el volcà. Però clar, travessa un volcà com Stromboli no és cosa simple.
I sola.
Sola, embarassada.
I descalça.
Descalça. I amb tot de fumaroles, i acaba invocant a Dio. Dio, ajuda'm. Bueno, pues és, realment és d'aquestes pel·lícules que no passa el temps per elles, eh? I a més, jo crec que... No, em sembla que era Warner el que deia que mai havia vist la Ingrid Bergman tan guapa com està en aquesta pel·lícula. I és cert, eh? Està guapíssima. Jo crec que era l'amor.
I, mentrestant, van fer a Isabella i Pia...
Bueno, i van fer tres fills i un munt de pel·lícules meravelloses, no?
Europa 51...
Te querré siempre...
Viatge en Itàlia, La Paura, Giovanna d'Arco, etcètera. Sí. És una recomanació memorable, l'última que ens fas aquesta temporada, Núria.
Sí, ja.
Però vés pensant per la temporada que ve, perquè aquesta secció continuarà, eh?
Vale, ja faré llista.
I, a més, s'ho apunten... I se les miren, eh?
Vale.
Quan poden, i les troben, clar, evidentment. Bueno, parlem d'estrenes, no?
Pues sí, parlem d'estrenes.
Venga, algunes novetats.
La jardinería consiste en creer en el futuro. Consiste en confiar en que las cosas sucederán según lo previsto. ¿Quién te ha hecho esto?
¿Qué vas a hacer?
Es hora de empezar una nueva vida.
Bueno, realment, Paul Schrader ha tornat.
Sí, ha tornat,
ja va tornar,
en plena forma.
Amb el reverendo... Però...
Aquesta jo crec que es pot considerar la tercera part d'una mena de trilogia sobre el descreïment i la soledat.
Joel Edgerton, que ara treballa de jardiner meravellós perfecte per la Sigourney Weaver, una filla
de puta,
però d'una dimensió digna de l'Alien. Ella en aquesta pel·lícula és Alien
total.
I una història de passat que torna i una... I, bueno,
de fet, el que passa és que hi ha dues pel·lícules en una. Perquè la primera, que és la del jardí, la que passa amb la Sigourney Weaver, a mi aquesta és que m'encanta, de veritat, m'agrada moltíssim. Fa olor de flors. I la segona és una mica... És diferent. És una altra història. També m'agrada, però...
És més Taxi Driver.
És més sí, exacte. O sigui, és... Però sí, és el mateix personatge del jugador de... El contador de cartes o del reverendo. O, si m'apures, de Light Sleeper.
Sí, sí.
Com es deia? No sé, bueno, tenia un altre nom en castellà.
Bueno, sobre la regeneració i també el perdó.
El perdó,
I tot això. Però, escolta, això passa només en el món de la botànica, perquè, segons com, també t'ho trobes en el món de la fauna.
Sí.
És a dir, a veure, la del cavall, què?
Oh, també és molt maca, eh? Bueno, és una altra història.
Hermano Caballo, el documental sobre Santi Serracans i els seus cavalls, que és una meravella.
Sí, però...
Tots ells.
però és que és molt, molt, molt entranyable donar-te compte com es pot estimar una planta i es pot estimar un cavall i pots ser crear una mena de simbiosis humana, no?, amb això. I la història de Santi, bueno, jo evidentment, no, com suposo que el 99% de la gent...
És un cowboy català?
Que tenen un, ell i el seu germà tenen un ranxo, però hi ha la imatge, la primera imatge de la pel·lícula, que podem dir-la perquè és la primera, és d'una potència... És ell amb un cavall blanc.
El cavall que va néixer quan ell va néixer.
Nedant
el seu germà.
És el seu germà, total. Pues,
ara escoltaràs una entrevista amb el Marcel Barrena, que és el director de la pel·lícula, i parlarà d'aquesta escena.
Oh, és que és preciosa.
No t'ho perdis.
Lo único que he hecho es ser un caballo más. ¿Se puede ser amigo de un caballo? Joder, se puede ser hermano de un caballo.
Bona nit, Marcel Barrena, benvingut a La Finestra.
Bona nit, Àlex, encantat de ser-hi.
I amb l'esperit de Francesco d'Assisi, eh?
Sí, veus, sí. De fet, mira, un dels títols originals que jo tenia, Hermano Caballo, també perquè és una espècie de mot, de nick, de pseudònim que té el Santi, que és el protagonista, perquè es va criar amb un cavall, llavors hi havia gent que el coneixia així i ja es va quedar. Però una versió anterior de muntatge que jo tenia, el títol original era Història d'un cavall. Perquè jo quan era petit vaig llegir un llibre de Tolstoi i em va fer gràcia i tenia bastantes paral·lelismes amb la nostra pel·lícula i fins molt, 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 vaja, fins fa poc que era Història d'un cavall. La pel·li, però al final, mira, coses que passen i és Hermano Caballo i ja està.
He llegit el llibre de Tolstoi i estic d'acord amb tu. Bé, doncs escolta, aquest Santi Serracams de Llagostera i el seu germà, que és un autèntic cowboy català, per entendre's. El cowboy, la gent ha oblidat que a banda de ser aventurers en les pel·lícules de l'Oest, originalment eren això, eren els nois que anaven a cavall i dirigien les vaques cap a on fos, no? Em demostra una vegada més que majoritàriament, Marcel, ets un director que t'interessa molt la gent que no són com la resta dels mortals, eh? O sigui, on l'autosuperació fins i tot és realment diria una constant, és a dir, a l'Adrià Quatrecases, ja no diguem l'Òscar Camps, el Ramon que interpretava el Dani Rovira a 100 metres, realment t'agraden aquests personatges que són com una mena de fàcils d'identificar perquè són únics, no?
Sí, la veritat és que no és una cosa que hagi jo buscat conscientment. No sé si ja ho parlaré a teràpia, a veure si em poden fer algun anàlisi de l'assumpte. No ho sé, suposo que són persones que em fascinen i com que jo he crescut amb aquest cinema, amb el gran cinema de gran cinema americà, amb el Spielberg, amb el Lucas, amb el Zemeckis, jo aquest cinema és el que m'ha fet estimar el cinema d'arreu del món, però el que a mi de nen em va cridar va ser aquestes grans històries de grans personatges. Llavors, vaja, no sé, tinc una espècie de radar que quan sento una història, que segurament no, que segur que és una cosa que jo no podria fer, com l'Odette de Montpetit o l'Òscar Camps de Mediterrània, doncs vaja, em vibra alguna cosa a dins i dic, això ho he d'experimentar. I com que jo no ho sabria fer, doncs ho visc amb ells.
És que, en certa manera, fins i tot la que sembla que pot ser la teva nova pel·lícula amb el personatge del Manolo Vidal, que va trobar la palanca per aixecar Barcelona, gairebé ens hi tornem a trobar, eh?
Sí. És un home de Torrebaró que ell era un conductor d'autobús i el seu barri no tenia autobús i ell no ho entenia perquè tot Barcelona tenia autobús i el seu barri no, l'Extraradi no. I va començar una croada amb l'Ajuntament perquè l'Ajuntament li posés autobús a Torrebaró i finalment, quan li van dir que no, doncs el va haver de segrestar i demostrar a l'Ajuntament que l'autobús podia arribar a Torrebaró i va canviar de dalt a baix la ciutat.
He parlat del personatge de Santi Serracams, que és inoblidable, que és fantàstic, no sé com el vas descobrir, bueno, el devies trobar per casualitat o n'havies sentit parlar, com deies, però tant ell com el seu germà de cop i volta t'obren els ulls davant d'unes realitats que molt sovint no ens plantegem, la relació amb la natura, sempre pensem en boscos i plantes i a vegades no massa en els animals, no? I realment el cavall, que és tan pròxim a l'humà els humans de tota la història de la humanitat, és un company de viatge que acaba sent gairebé un interlocutor que ens permet conèixer-nos i ser millors amb nosaltres mateixos i els altres.
Sí, 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 tu mateix ho has dit. És que quan coneixes una persona que es mou per l'amor a alguna cosa o a una vocació, com ara ho fan sentir en, i el seu germà, o ho feia l'Òscar Camps a Mediterrània, gent que es mou per fer del món un lloc millor, clar, això t'aporta moltíssimes coses. Jo suposo que també és això el que a mi em motiva a explicar les seves històries. I la sort que tenim les persones que fem cinema és que podem tenir a l'abast mons totalment allunyats dels que són el nostre dia a dia. I això és una gran fortuna per nosaltres i a mi ells doncs, m'han ensenyat això. Mm-hmm. Quan nosaltres pensem en el món del cavall, o jo mateix, quan em van proposar, escolta, vés a veure aquest noi de Llagostera, que fa, no sabem molt bé què fa, vés a veure-ho, i a veure què et mou per dins. Jo pensava, home, però el món del cavall no és el meu, el món del cavall és possiblement, jo l'ubicava en un altre lloc, social, cultural, econòmic, que no és el meu, però de cop i volta tot això quedava en un... a banda, perquè al final el que estàvem explicant era que hi havia davant dels meus ulls era un noi de Llagostera que tenia un superpoder, que tenia un amor incondicional pels cavalls i que podia comunicar-se amb ells, i això estava per sobre de qualsevol tòpic o estereotip que jo podia o que es podien tenir sobre aquest món en particular. I les coses són això, quan les coneixem, quan ens endinsem en les coses, se'n van els tòpics, perquè veus que cada món és diferent i és únic i no atén a tòpics, sinó al final estàvem explicant la història d'un noi de Llagostera que té un superpoder i que és reconegut tot el món. En aquest noi el trucava, perquè vegis el nivell, el trucar l'Steven Spielberg, el va trucar l'Steven Spielberg perquè tenia un problema amb els seus propis cavalls i no sabia com tractar amb els seus cavalls i el va trucar. I el bonic del Santi és que ell no tenia ni punyetera idea qui era Steven Spielberg. Uh-huh. I a mi m'ho va dir, quan em va trucar un senyor, vaig anar als Estats Units i vaig treballar amb els seus cavalls i es va enterar que era Spielberg, però que el Santi no ha vist pel·lícules, no sap qui és. Llavors ell és un enamorat de lo seu i al final era una història petiteta sobre l'amor pel que fas.
En definitiva, no només els cavalls, perquè també amb els falcons, no? I a vegades, en la pandèmia, pues, altres animals, o sigui, el que passa que els cavalls són els protagonistes, i jo no sé si el Santi es va adaptar més a tu, o tu al Santi, però en tot cas, els que us havíeu d'adaptar tots eren els cavalls, i els cavalls que surten a la pel·lícula, en fi, l'estrella, el Messi, que és la Nica i el seu tendó, per entendre'ns, no? És brutal, però la història del Mabruk, aquest cavall rescatat del Marroc i que d'un guinyapo total s'acaba convertint també en una bellesa. Està bé el Mabruk, per cert?
Està molt bé, i mira, tu dono una exclusiva, si vols, que a mi em fa molt feliç que el Mabruk, que és aquest cavall petaner que vam portar de Marroc perquè el sentia el Curés, el Salvés, sortirà al 47, a la meva nova pel·li. Necessitem una seqüència amb cavalls, doncs vindrà el Magrup i serà ell. Llavors és molt bonic per nosaltres, perquè era un cavall que vam rescatar i ara el tenim aquí.
O sigui, imagino que la casualitat i l'atzar hi va intervenir constantment al llarg de tot el projecte d'Hermano Cavallo, no?
Sí, quan fas un documental n'has de tenir els ulls oberts, les orelles obertes i a veure què passa. Uh-huh. I la veritat és que amb el Santi va ser superfàcil, perquè ell és un nen gran, ell és feliç fent el que fa. Com deia el Hitchcock, que sempre era un problema rodar amb animals i amb nens, nosaltres hem tingut un nen gran que ha sigut tan professional com els actors amb els que jo he treballat, els millors, uh-huh. I els seus cavalls és que, vaig, és que literalment feien el que ell els diu. És espectacular el que fa.
La pel·lícula t'enganxa d'una manera tan gran que realment no pots treure ull a cap moment.
Moltes gràcies. Ja, és quan passa la màgia del cine i estàs allà i la teva feina consisteix en saber-ho captar i saber-ho explicar. Mira, deixa'm que et digui una altra cosa que és bastant divertida. Quan estàvem fent aquesta seqüència, que és en sentir banyant-se a la platja del Maresme amb el cavall amb el vell cavall del seu pare, nosaltres estàvem rodant aquesta seqüència i a la cala del costat estaven rodant a l'espin-off de Joc de Trons, a la casa del dragón. I doncs ens anàvem molestant els uns als altres perquè necessitàvem la mateixa cala tota l'estona. I van acabar l'equip de Joc de Trons mirant al·lucinats què estava passant allà, perquè hi havia un tio d'allà, perquè hi havia un xaval amb un cavall nedant. Ells no donaven crèdit, ells que tenien un pressupost de 400 o 500 vegades el nostre, no donaven crèdit i van acabar ells parant el rodatge per, en fi, per veure el que estava passant en aquella cala amb el Santí i el seu vell cavall.
Escolta, Marcel, deixem treballar, però per part nostra, Hermano Caballo ja és un títol que marca un punt d'inflexió a la temporada i espero que la gent descobreixi, gaudeixi i sàpiga viure amb els animals d'una manera diferent a partir d'aquest treball. Moltíssimes gràcies.
Home, gràcies a tu, Àlex. Se m'ha posat el pèl de gallina amb això que has dit i recordar a la gent que això és un documental i que perquè els documentals existeixin i es puguin veure a la cartellera s'han d'anar a veure. I el circuit del documental és complicat, llavors les sessions estan saltejades pel territori i per la cartellera, però vaja, és qüestió de buscar-lo i d'anar-lo a veure. I
és un documental, però he de dir que si no, me l'ensenyen i no sé, no, sense títols de crèdit i sense informació prèvia i res de res, i em diuen, no, és una pel·lícula escrita amb actors interpretant els personatges.
Sí.
Ho hagués cregut. O sigui que realment és espectacular. Molt bé, Marcel, moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies a tu.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
3, 2, 1, ignition. Has quedat amb ella? T'hem passat 7 anys, Paula.
Tu quan feia 30 anys?
34. És el que s'ha de fer quan et deixen, no?
I què, follar-se amb desconegut?
Ja. Estem les dues solteres, alhora.
És una cita, oi? El puc conèixer?
No.
Sóc romàntic.
Perdó?
Doncs això, que no m'enamoro.
Però què dius?
Això és les plataformes i és Cites Barcelona, Sílvia?
Sí, que s'estrena aquest dilluns a TV3 i a TV3 a la carta, aquesta sèrie tan d'èxit de Pau Freixas, que a partir del 13 de juny es podrà veure a Prime Video. Més coses de Prime Video.
Ui, un moment, he de fer una postilla.
Què?
Aquesta és la sèrie en la que s'ha doblat els actors catalans amb veus d'altres actors perquè no ho podien fer ells.
Bueno, s'ha doblat
els actors castellans al català, però després, quan es vegi la plataforma, estaran tots doblats a l'espanyol, al castellà.
Una mica merder.
És una barrabassada monumental,
però,
em sembla indignant.
Per què
indignant.
Ho fan, això?
Bàsicament perquè si és una història que passa a Barcelona i hi ha gent que parla castellà i gent que parla català, cadascú que parli el que li toca.
Clar,
i que es vegi igual a la plataforma i que es vegi igual a TV3.
Clar.
No estem demanant a les plataformes que passin pel·lícules catalanes i va, l'Isbió no és una pel·lícula catalana i la passen en castellà.
No,
i estàs d'acord?
És un disbarat.
Total i absolut. Val,
disbarat
ho havia
total.
De dir. Ho havia
molt
de
dir. Bé. Doncs seguim més amb disbarats perquè a mi Crit no m'agrada. Ah. I aleshores, el 9 de... Bueno, avui s'ha estrenat Creed 3 també a Amazon Prime. Qui hi ha més? A
HBO. Si segués l'Alfons, jo tindríem una baralla.
Ja. Sí, però aprofito. Ho sento, Alfons.
Val, vinga.
A HBO, sabeu que ja tothom parla d'aquesta magnífica sèrie de The Idol.
Que vaig presentar la setmana passada. The Idol?
Sí. Doncs, si us agrada la droga dura, què podem veure? Un documental sobre l'expresident Trump a Disney Plus. Si veu perdre, no sé si diria la bona o mala oportunitat, a mi no m'agrada, d'Avatar 2, El sentido de l'agua, la podeu recuperar a Disney. I a
però la pel·lícula del cine, igual,
sí,
tal qual.
Tal qual.
Que la veuràs. Pues, te la passo, no?
Sí.
No?
M'agrada més el cavall que es banya que no els bitxos aquells de...
De color blau.
Sí, no.
Escolta, el Messi se'n va a Miami.
Sí.
Doncs Apple TV ja ha anunciat que fan una sèrie sobre Messi amb 4 capítols i acabo amb Netflix, amb dues cosetes. Les Setmanes Màgiques va dedicada a l'Alfons, que són 3 parelles que fan malabarismes per allò de combinar la feina i els més petits de la casa.
No és així. Però mira,
està pensada per ell.
Exacte. Al fons, l'has de mirar.
Ai, Déu meu. I de notícies què? No tenim gatets?
Clar que tenim gatets. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Recordes que fa un mes parlàvem d'aquesta vaga de guionistes de Hollywood?
Mm-hmm.
Doncs els actors diuen, alerta, que si el dia 30 de juny no està solucionada, ells s'hi sumen.
O sigui que,
o sigui que no hi haurà material?
No hi haurà res, no hi haurà cinema, no hi haurà sèries. Ai, 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 ai.
Bueno, això notarem d'aquí un any i mig, per entendre'ns, però...
Sí, sí, però ho notarem, eh?
Disaster movie total. What's new?
El director Bryan Singer va estar acusat, perdoneu, de diverses agressions sexuals. Recordem també que el van fulminar de la direcció de Bohemian Rhapsody. Ara, què ha fet, Àlex? Què ha fet per contraatacar aquestes coses?
Doncs, com que fa 6 anys que no li demanen de rodar cap pel·lícula, ell es paga un documental on s'explicarà i es defensarà, perquè, de fet... Se l'ha acusat, però no se l'ha acusat oficialment. No, hi ha...
Però ell no treballa. Està...
És el juicio público, no?
Sí, el juicio público, exacte.
És pitjor, quasi, que l'altre.
O sigui, jo no dic que no tingui la... de moment... No hi ha acusació real, i per tant, si es vol defensar, em sembla...
Pues que es defensi.
Que es defensi. What's new,
pussycat? L'última pel·lícula de Woody Allen.
Mira, una altra.
Aquest
tampoc et criden per rodar res, eh?
Has vist com pronuncio en francès? Coup de chance. S'estrenarà el 23 de setembre a França. Serà pel·lícula número 50 de Woody Allen. Serà Núria The Last One?
Jo penso que sí, eh? Que serà The Last One.
Ell ho ha dit.
No, sí, ho ha dit, no ho sé, no ho sabia, però jo crec que sí que serà
sobre les
guants
no parlaré jo.
O sigui, no tornarà aquí a la pel·lícula.
I l'actor Tom Holland Matagala fa res. Uns mesos va dir que se l'agafaria un any sabàtic i no se l'ha agafat.
Veus, com el Woody Allen, que diu que plega i després no plega.
Tothom...
Sí, sí.
I ara resulta...
Com jo, que dic que em jubilo i no em jubilo.
Ole, ole, ole! Doncs resulta que es veu que ara sí que pararà, perquè ha fet una sèrie que és The Crowded Room al Apple TV i es veu que l'ha traumatitzat.
Ai, pobra.
I que està molt malament mentalment i que ha de parar.
Bueno, doncs, mira, escolta, que pari.
Que sí, exacte. Jo que, mira, si estàs tarat, o sigui, millor que paris.
L'última notícia que em fa il·lusió, Estranya forma de vida. El curt de Pedro Almodóvar és el curtmetratge més taquiller de la història d'Espanya.
I Núria Vidal, que va ser la primera que li va dedicar un llibre a Pedro Almodóvar, té l'última paraula. T'ha agradat o no t'ha agradat?
No l'he vist.
Oh!
Núria!
Què dius?
No, ho dic, de veritat, no l'he vist, no he contribuït a que sigui el més vist, no? Perquè no vaig poder anar al passe de premsa i al cine no he pogut anar-hi.
Núria, no hem anat al cine junts fa molt de temps.
Molt.
Vols que anem a veure'l un dia?
Bueno, anem un
Trobarem
dia.
Trobarem el foradet, no?
Vale, sí, perquè només fa falta tenir mitja horeta i una miqueta pel davant i una miqueta pel darrere.
I ja està. Bueno,
i ho muntem i ja està. Vinga, va, que tinc ganes de tornar-lo a veure, què caram?
Vale, doncs vinga, anem.
Si no, ja ho sabeu el que heu de fer, anar a la Filmoteca. El divendres que ve, precisament, el divendres que ve, a les 10 del vespre, bum, bum, que ha estat restaurada, millor dit, ha estat digitalitzada per aquest senyor que ara escoltarem, que coneix molt bé la Núria Vidal, que és el Ferran Alberic.
Sí, que el conec des de fa mil anys, perquè vam treballar junts a la Filmo.
A l'època de Mercader.
Des del començament, sí, sí.
I que és a qui han encarregat la digitalització anual de 10 pel·lícules llargues i 10 pel·lícules curtes del cinema català, com ha estat el cas de Bum Bum de la Rosa Vergés. Víctor Laszlo serà a la sessió també presentant la pel·lícula amb el Sergi Mateu i els altres, amb aquesta cançó que va fer història, i que només tenim en versió disco de vinilo no restaurado ni digitalizado. Però mira, fa més gràcia i tot, ja posats, no? Clar que sí.
Això es fa a partir dels fons que estan a la Filmoteca de Catalunya i que són normalment el negatiu original de càmera. És a dir, hi ha la tria, diguem, o sigui, les coses més... complexes, les pel·lícules que requereixen un treball de restauració més complexa estan fora d'aquest pla, diguem-ne, no? Això són restauracions que agafa i fa directament l'arxiu de la Filmoteca. Nosaltres el que fem és aquesta, és un pla de visibilització, en diuen, no? És a dir, agafar unes quantes pel·lícules. El problema és que, com tu saps molt bé, en aquest moment les pel·lícules tal com es feien i amb el format en què estaven, pràcticament no es poden projectar enlloc. Vull dir, en molt poques sales que tinguin projectors de cinema.
A mi em consta que a Barcelona, a banda de la Filmoteca, només hi ha el Fenomena i els Onzeig.
Sí, doncs això, i llavors i si vols tenir una difusió, diguem-ne així, com diguem-ne més universal, sortir a Europa, sortir a Espanya, sortir, llavors, clar, és molt complicat, llavors, per tant, esclar, hem de convertir pel·lícules en DCPs, vull dir que allò, digital cinema pack.
I és tot un procés, eh? No us penseu que és allò, vinga, fotocopi i s'ha acabat, no? Perquè hi ha moltes coses a considerar.
I en aquest cas, a més, vull dir, si en una pel·lícula que tant la Rosa Vergés com el Josep Maria Civit, que és el director de fotografia, vull dir, estan perfectament, diguem-ne, actius i disponibles, doncs, vull dir, els vam avisar, i ells han supervisat tot el tecnològic del CV, diguem-ne, va supervisar tota la qüestió del color, tota la qüestió, diguem-ne, de Rosa, va mirar-s'ho tot bé, i estan tots dos molt contents, diguem-ne, del resultat, clar, com ha quedat.
Sí, però no és només un problema d'imatge, també tenim la banda de so, i la banda de so a vegades també pateix molt.
Sí, tenim ja el Manel Minyana, que ens fa, diguem-ne, regles de so, i sobretot, diguem-ne, també hi ha una transformació, és a dir, la transformació del digital no és tan sols de la imatge, evidentment, com dius molt bé, el so també, és a dir, aquest sol 5.1 i totes aquestes coses, diguem-ne, que tenen ara les modernes, diguem-ne, sales de projecció, no es corresponen moltes vegades amb el so mono o estèreo, diguem-ne, de les còpies més antigues, no? Llavors, per tant, hem també de fer una transformació.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Hubo complicaciones, pero nada que afecte a futuras maternidades.
¿Entonces?
Murió. Venía en mala posición. En el hospital podría haber hecho algo, pero...
Nena, podemos tener otros y los tendremos tan pronto como te encuentres mejor.
Por supuesto, podrán tener otro dentro de un tiempo prudencial.
La tens identificada,
sí,
imagino,
sí,
no?
Sí, claríssimament, claríssimament. Una semilla.
La semilla. El niño de Rosemary.
Sí.
Mia Farro, la ex de Woody Allen. Sí. John Cassavetes. El marit traïdor.
Sí, que i bueno, i uns veïns que no els vols ningú tenir, però ni en pintura, vaja.
Gran Ruth Gordon, sí, i Cindy Green. Escolta, estem parlant de pel·lícules antigues. Sort que aquestes suposo que estan ben conservades, perquè dilluns La Senyera del Diablo fa 55 anys. Jo la vaig veure a l'Aribau, la primera vegada. Fa molt de temps. Quina por encara em fa aquesta pel·lícula.
Sí, encara fa por. Deixa's dir una cosa abans d'acabar aquesta primera part. Una de les coses millors que té La Finestra Indiscreta és que desperta el desig de veure pel·lícules d'abans. I això t'ho juro que és algo que s'agraeix molt, perquè la gent ja no veu pel·lícules abans. Doncs desperta el desig. La Semilla del Diablo, mirar-la. Stromboli, mirar-la.
Som el vostre fosc objecte de desig. O, per exemple, també aquesta, que també ha fet 60 anys i que vaig veure el Florida Cinerama en el seu moment i que era l'adaptació musical cinematogràfica d'Oliver Twist,
sí,
de Dickens.
Sí.
60 anys d'Oliver.
Bueno, no, fa una mica de vertigen, eh? Sí.
Què ho dius? Perquè fa massa temps que les vam veure o perquè fa massa temps que no les hem tornades a veure?
Aquesta fa massa temps que no l'he tornada a veure, sincerament. Doncs... La Semilla no, eh? La Semilla sí que l'he tornat a veure.
Doncs te la recomano perquè està fresca com una rosa.
little ditty they're singing in the city, especially when they've been on the gin or the beer. If you've got the patience, your own imaginations will tell you just exactly what you want to hear. Oom papa, that's how it goes. Oom papa, everyone knows. They all suppose what they want to suppose when they hear oom papa. Mr. Percy's not grass, would often have the odd glass, but never when he thought anybody could see. Secretly he'd buy it and drink it on the quiet and dream he was an...